les 6 i des d'ara fins les 7, com sempre, aquí a la Primera Pedra, serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
L'Ateneu Barcelonès està d'aniversari. L'entitat compleix 150 anys i per celebrar-ho ha organitzat tot un seguit d'activitats per donar a conèixer l'entitat. Per aquest motiu s'està fent el cicle d'art contemporani a les col·leccions de l'Ateneu Barcelonès, coordinat amb la historiadora de l'art i directora de la Fundació Miró fins l'any 2017, Rosa Maria Malet, que també és membre de la Junta de l'Ateneu. Molt bon dia, Rosa Maria.
Hola, molt bon dia.
Ara parlàvem 150 anys, és que són molts anys, té un pes fonamental a la història de la ciutat, però com valoraríem tot aquest procés, aquests 150 anys d'història? Què han suposat?
Mira, potser el nostre país, per sort o per desgràcia, estem bastant acostumats a que les iniciatives privades acabin cobrint aquells dèficits que, per altra banda, potser no tenim. Llavors l'Ateneu sorgeix en un moment en què hi ha una efervescència cultural a Barcelona, per sort, em sembla que això no ens ha faltat mai, i que es decideix tirar endavant aquest projecte, del qual el nucli, el punt essencial va ser des del primer moment la biblioteca. És una biblioteca molt important, amb contingut tant històric, de peces difícils i complicades de trobar. Llavors, aquest nucli essencial, diguem, cultural de la institució, és el que genera a partir d'aquí conferències, debats, taules rodones, cicles de música, actualment cinema, activitats que en primer lloc estan promogudes de les que poden disfrutar-ne els socis, però també hi ha moltes d'aquestes activitats que estan obertes al públic, com és el cas d'aquest cicle d'art contemporani que estem presentant en aquest moment.
Exacte, l'Ateneu Barcelonès ha estat epicentre de les diferents manifestacions culturals, com ara bé dèiem, sempre ha destinat especial atenció a les arts visuals, per això al llarg d'aquests 150 anys d'història ha aconseguit reunir una notable col·lecció d'obres d'art. Ara en parlarem d'aquestes xerrades, perquè està dividit en diverses xerrades, ja se'n va fer una primera que va ser el 19 de gener, però encara en queden el 2 de febrer, el 16 de febrer, el 2 de març i el 16 de març, 5 sessions que comentaran part d'aquest llegat que teniu aquí a l'Ateneu, no?
Sí, de fet, són 5 artistes que cada un d'ells té una obra que el representa dintre de la col·lecció de l'Ateneu, perquè precisament a través d'aquesta col·lecció de pintures i escultures que hi ha a l'Ateneu podem anar fent tot aquest seguiment del que ha sigut la trajectòria de l'art de les arts plàstiques a casa nostra. Llavors, estem al segle XXI, ens ha semblat que amb aquesta commemoració del 150 aniversari de la institució valia la pena centrar-se en l'art més del nostre temps. Per preparar aquest cicle ens hem cenyit 5 noms: l'Ignasi Avellí, el Frederic Amat, Margarita Andreu, Jordi Benito i Pere Jaume, que corresponen, podríem dir, a una mateixa generació, que cada un d'ells té la seva personalitat, que en molts casos, com és el cas, per exemple, de Pere Jaume o d'Ignasi Avellí, o fins i tot de Frederic Amat, tenen una estreta relació amb els aspectes literaris, encara que l'obra sigui de caràcter plàstic, i el que hem intentat és que siguin els mateixos artistes que vinguin a parlar de la seva obra.
Per tant, acostar-se en aquest cicle de xerrades és una bona manera de també conèixer l'entitat, perquè estan obertes al públic, tothom que vulgui pot anar-hi i no cal inscripció prèvia. És acostar-se al carrer Canuda número 6 i de pas gaudir de l'edifici de l'Ateneu, que és una preciositat i que a més ha estat també amb jornades de portes obertes per celebrar aquests 150 anys.
El que realment val la pena, si és que algú pensa venir a les conferències, o és igual, o en qualsevol altre moment, en realment donar-se una mica la volta per l'edifici, ja que la joia d'aquest palau és precisament el jardí romàntic. El qui no hi hagi estat mai sorprèn trobar-se en ple cor de la ciutat de Barcelona un jardí, doncs això, del segle XIX, el petit estany amb plantes, amb ocells que sempre estan voltant per allà, i que hi ha la possibilitat de seure's en una taula, de prendre un cafè o de llegir o d'engegar l'ordinador.
Exacte,
un petit... Molt bé i molt tranquil.
Un petit oasi que et permet viatjar en el temps, pràcticament.
Exacte.
Doncs, com dèiem, un bon motiu per acostar-se a l'Ateneu, visitar-lo, estar als jardins i veure'ls també, i de pas participar d'aquestes xerrades, que no seran les úniques. Hi ha més activitats durant l'any.
Bé, durant l'any és un no parar. Només cal entrar a la web de l'Ateneu i veure les activitats de cada setmana. Però, per exemple, podríem destacar-ne una, ja que aquest any es commemora el centenari de la mort de Lluís Domènech i Montaner. Va ser president de l'Ateneu i hi haurà diferents actes, concretament una exposició informativa, una taula rodona en la qual està previst que hi participin el besnet Lluís Domènech i Montaner i la historiadora de l'art Mireia Freixa, entre altres personalitats.
Doncs un motiu més per acostar-se aquí al carrer Canuda número 6 a l'Ateneu Barcelonès i disfrutar de l'edifici i de tot el que ell implica i tot el que allotja dintre. Moltíssimes gràcies, Rosa Maria Malet.
Moltes gràcies i tots hi sereu benvinguts si voleu venir.
Sí, senyor, celebrarem junts aquests 150 anys. Una abraçada.
Igualment, adeu-siau.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Parem a pensar una mica, a prendre'ns la vida en filosofia de la mà de Montse Crespin, que ella és professora de filosofia a la Universitat de Barcelona. Montse, molt bon dia.
Bon dia, Noemí.
Parlem avui de la moral austera i la relaxada, segons Adam Smith.
Sí.
És a dir, com es relacionen aquestes dues morals, no?
Sí, sí. Una reflexió que feia Adam Smith, filòsof escocès, i que trobem a la seva obra molt coneguda, La riquesa de les nacions, de l'any 1776. Cap al final del llibre, Smith ens diu el següent, ens diu: a tota societat civilitzada, a tota societat on s'ha assegurat completament la jerarquia de rangs, hi ha sempre dos esquemes o sistemes morals diferents, vigents al mateix temps. Un que pot ser denominat l'estricte o auster i l'altre el liberal, o, si es prefereix, el relaxat. Diu, el primer és generalment admirat i reverenciat pel poble pla. El segon és habitualment estimat i adoptat per aquells que se'n diuen gent distingida. La principal diferència entre aquests dos esquemes o sistemes oposats, ens diu Smith, és el grau de desaprovació que haurien de mereixer-nos els vicis de lleugeresa, els vicis que sorgeixen de la copiosa prosperitat i l'accés de l'alegria i el bon humor.
Mm.
Fixem-nos amb la importància que té, Noemí, el que acabem, no? La lectura d'aquest petit extracte de Smith. Té molt de sentit, encara avui dia, perquè en efecte, no?, a les nostres societats és palpable aquesta dualitat de sistemes morals. Així, el que ens diu Smith és que quan una persona disposa de menys prosperitat econòmica, o si volem, de menys marge per despeses supèrflues, s'imposa a si mateix una moral que és estricta i austera. És a dir, que s'atén uns principis i sobretot no disposa de marge per aquests excessos. En contraposició, la prosperitat copiosa, abundant, allibera els principis i els fa més laxos. I per això s'obre la porta per deixar-se portar per les apetències, siguin aquestes de diversa mena. Només si mirem el nostre context, veurem que aquesta reflexió i aquesta dualitat de moral que ens diu Smith encara aplica. És a dir, si disposem, sí, de menys prosperitat, si voleu, podem traduir-ho a menys salari, un pressupost familiar, per exemple, doncs s'ha d'imposar aquesta moral austera i uns límits de despesa. No?
Perquè no dona més.
No dona més de austeritat, sí, justament obligada per les circumstàncies. Qui disposa de més, a vegades es deixa portar, no?, per aquesta irrefrenable inèrcia de, per exemple, doncs això, no?, compres de mercaderies innecessàries purament sumptuàries.
És totalment vigent el que estem dient ara i, evidentment, podem aplicar aquesta teoria d'Adam Smith. I més ara aquests dies, no?, amb la Costa de Gener.
Correcte. Hem de pensar que segurament molts dels nostres oients estaran ara mateix aplicant la seva moral austera. Sí?
Segur. Ja t'ho dic jo.
O estricta, eh? O estricta per, doncs, això, no? Pujar aquesta costa de gener, eh? Mm-hmm. Que tant ens costa, jo crec que a la majoria de nosaltres, eh?
Segur, segur. Ah, i a més, segur que amb la paga doble s'ha sigut més laxa. És així de simple.
És això, eh? Per això té aquest, fixem-nos, el sentit que del que ens diu Smith, o el que ens deia Smith fa uns segles, doncs encara és, jo crec que molt vigent.
I tant, que sí. I això a petita escala, a gran escala, ja és exagerat, segur.
I tant.
Recomanem llibre?
Sí, recomanem, doncs, això, no? El llibre que hem fet, la lectura, d'aquest petit text, la riquesa de les nacions, poden trobar La riqueza de las naciones, publicat per Alianza Editorial Bolsillo l'any 2011.
Mm-hmm. Doncs amb aquesta recomanació bibliogràfica ens quedem. Moltíssimes gràcies, Montse.
Gràcies a tu, Noemí.
Fins la setmana que ve.
La primera pedra @racu.cat.
Moment ara per saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Un 29 de gener de 1985. Neix a Barcelona Marc Gasol, jugador de bàsquet. El delit per moure el cos i fer esport i d'una manera tan brillant. Ves que no trobessin l'arrel en la cançó que Marc podia escoltar al bressol quan els pares posaven la ràdio i des d'allà feia uns mesos, pocs, escoltava en Bruce Springsteen i el seu immortal Born in USA. Qui no l'ha escoltat? Qui no s'ha deixat commoure per aquest so tan particular i la lletra tan crítica amb la societat nord-americana? El bosc ens ha captivat sempre a tots. La ràdio d'aquí començava a projectar un determinat naixement de veus i grups que pretenien actualitzar el pop i rock cantat en la nostra llengua. El 1985, Double Bubble llançava Urbi et Orbi. Era un any abans del llançament del seu tema estrella, de Double Bubble, Clava't. Però molt ja intuïem que alguna cosa es movia a la música de casa nostra. La ràdio hi va tenir molt a veure. La primera ràdio fórmula en català, RAC 105, va contribuir d'una manera decisiva a la projecció de grups com Double Bubble o Engai Engai, precedents de tota la moguda posterior reivindicada amb el nom de rock català. Aquell 1985, Joan Manuel Serrat integrava l'equip de Catalunya Ràdio que transmetia en directe la Setmana Catalana de Ciclisme i Josep Cuní agafava volava amb el seu matinal que inicialment s'anomenava Sense Cadenes. La ràdio pública catalana marcava territori.
La primera pedra.
I parlem d'Òpera Mar Balcells. Molt bon dia.
Molt bon dia. Una setmana més.
Una setmana
primer
més.
Refredat de l'any.
Sí.
Aquesta veu meva.
Que les temperatures ho demanaven una mica,
Calla,
no t'hi trobes,
fred,
tu molt fred.
Passar.
No ets de fred, tu no t'agrada el fred, o sí?
I jo he arribat a anar a l'òpera, ho vols saber?
Sí, clar.
Clar, tu preguntes, jo t'ho dic. Jo he arribat a anar a l'òpera. Quan jo feia el doctorat als Estats Units, amb mitges d'aquelles tèrmiques,
sí.
Els pantalons al pijama, els pantalons per sobre,
ah,
i bueno, he arribat allà
ningú
que...
Ningú sabia que portava...
Semblava una bola, semblava l'ombre de Michelin, perquè jo no suporto el fred.
És que...
M'agradava. Llavors me'n vaig anar a fer el doctorat als Estats Units i llavors vaig passar tan fred que...
Clar, ja, que vas avorrir ara, per sempre.
Sí, m'he tornat caribenyo. Totalment, en fi.
Doncs mira, aquests dos dies que ha fet una miqueta de fred, escolta'm...
M'he refredat. Ara, sí. Si fos tenor, hauria de cancel·lar.
És veritat, és veritat. Com ho fan ells?
Diuen, no puc venir.
No, cancel·laci.
Agafen el telèfon.
Però per no refredar-se, què? Es deuen cuidar moltíssim.
Bueno, en aquella època estan una mica iritos, sí. A més, sí. Bueno, allò de mocadors i
tal. Depenen de la seva veu.
Que no t'entri fred per la... Uf, no, quin horror.
Sí.
A més, és que és molt dèbil com a instrument.
Clar, per això ho dic. Ha de ser una mica estressant.
En fi, què?
Reina d'Inglaterra.
Reines d'Inglaterra. Avui passem amb Rossini, perquè fins ara, si us adoneu, hem vist la trilogia Tudor, vam fer aquella del Castello di Kenilworth, totes 4 Donizetti, canviem una mica, i avui parlem de reina d'Inglaterra, però de Rossini, l'Elisabetta Regina d'Inghilterra.
amb aquest inici és super reconegut.
Ah, però clar, ara veus, ara ja estan aquí la gent com tu, que em venen a buscar les punyetes i em diuen, escolta, s'ha equivocat, és que ha posat l'obertura del Barbero de Sevilla.
Claro.
Doncs deixa'm que et digui una cosa. No és ni del Barbero de Sevilla i no és de l'Elisabetta Regina d'Inglaterra, que és una òpera aquesta de l'any 1815. El 13, doncs...
Avui ens vols despistar del tot, eh?
Prepara't. El 13, dos anys abans, va composar una òpera que es deia Aureliano en Palmira, que és preciosa, que és hit after hit, ja l'escoltarem algun dia, i escolta, li va agradar molt l'obertura i va dir, calla, la reciclo per l'Elisabetta Regina d'Inglaterra. Un any després, del 15 al 16, quan va estrenar el Barbero de Sevilla, no li acabava de quadrar l'obertura i va dir, com que m'agrada molt la de l'Elisabetta i la de l'Aureliano...
Per això és tan reconeguda, perquè, clar, l'hem sentit amb diferents òperes.
Exacte, però no és del Barbero de Sevilla, és de l'Aureliano en Palmira, passant per aquesta que estem escoltant avui. I ara, doncs, lo típic. L'argument, podem anar força ràpid, perquè és lo típic de la reina, de l'enamorat que està casat amb un altre, ta-ta-ti-ta-ta. Acto 1, es troben tots allà, vale? Al castell, i diuen tots, quina meravella, ha arribat el Leicester, a l'enamorat de la reina, que escolta, ha vençut i porta aquí tal i qual, tal i qual. I la reina està contentíssima de que torna a veure el seu estimat. Anem a escoltar-la i mireu. Està feliç, 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 feliç.
Contentíssima.
Vale. Ara en recorda't allò que dèiem del Barbiere, vale?
Sí.
Escoltem aquesta ària del Barbiere de Sevilla.
Home,
què passa aquí?
Perquè no tenia prou creativitat. O...
Bueno, a veure...
Era seu, no? Era obra seva.
I sobretot el que havien dit, no només és aquest autoplagi, sinó que, a més, clar, tu estàs estrenant el 1815 en una època en què la gent no viatja.
Clar,
en una època que per no haver no hi ha ni Itàlia.
És
per
veritat.
Tant, ara estàs estrenant a Nàpols, ara estàs estrenant a Roma...
És veritat,
i, clar,
és veritat,
la gent, això és super...
Clar, clar.
Clar, això, alguns crítics diuen, és aquest autoplagi, no?, per assegurar-te l'èxit. Perquè, com que saps que aquesta ària va agradar molt, doncs, catacrac, la poses en una altra òpera i segur que encertes.
De fet, estàs expressant el mateix, és a dir, estats d'ànim iguals, no?
Sí, exacte, les dues estan enamorades. En qualsevol cas, una és més lírica, la Elisabetta, aquesta és més pillina, aquesta està dient que, poca broma, que qui li busqui les pessigolles, bofetada al canto. Anem a escoltar una altra pobra soprano. Fins ara hem estat escoltant mezzos, la Jennifer Larbor, la Teresa Berganza. Anem a escoltar la Mayela Kullak cantant l'ària de la Matilde, que està molt trista. La Matilde és la dona del tenor. Això ja passava, si us en recordeu, al Castello di Kenilworth, on la reina arriba superenamorada del tenor, però no s'ha enterat que ja s'ha casat amb una altra. I clar, aquesta pobra soprano està tristíssima. Escoltem-la. Ja vol plorar, però clar, està casada amb el tenor, la reina s'estima el tenor, la reina no sap que estan casats, bueno, un lío. Què és el que fa el tenor? Burro d'ell li explica al seu enemigo, que se'l creu amigo, perquè és de la seva tropa. I clar, què passa? Que l'enemigo acaba xerrant a tothom, la reina se n'entera, i bueno, tothom a la presó, aquesta dona era de gatillo fàcil. I acaba el primer acte, tal qual sentirem ara. I tanquem així, amb l'obertura, i pim-pam, 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 pim-pam. I ara comencem el segon acte, com ha començat molts segons actes de l'altre, algú està a la presó. Passava la Maria Estuarda, passava el Castello di Kenilworth, doncs aquí tenim el tenor a la presó. Però abans d'això, escoltem el dolent, el Norfolk, està content per com ha aconseguit que els seus plans vagin cap a ell. Escoltem-lo. Aquest és un tenor lleuger, hi ha dos tenors i clar, xoquen, xoquen, xoquen. Però bueno, en qualsevol cas, aquest és un manipulador malvat, que el que vol és, bueno, ara aixecar el poble dient, escolteu, mira, l'Elisabetta té aquest presoner. Bueno, ell vol quedar malament amb tothom per acabar quedant ell el número 1. I el que deia, el pobre Leicester està a la presó, i una de les coses que vull que escolteu ara, perquè n'hem escoltat crec que alguna d'aquests anys, però quan jo et dic ària de la bogeria, tu en quina corda penses?
Sí, sí, no, sempre penso en una corda femenina.
En una soprano, ta-ta-ta-ta. Doncs escolta, com aquest està a la presó i pateix per la dona que també està a la presó, doncs anem a escoltar una ària de la bogeria per home, escoltem-ho.
Que bé.
Ja està. Ell es veu per allà, bueno, pel camp disfrutant, s'han acabat tots els problemes, però no se n'adona que la vida no és així, per això acaba amb aquesta cabaleta que el pobre torna a la realitat. Una ària de la bogeria també de tant en tant
masculina.
De senyor.
Sí, senyor,
exacte, amb el Bruce Ford cantant aquí. I rei, al final què és el que passa? Pues el que passa sempre en aquestes òperes, que com que la reina de cada bé es destapa absolutament tot el complot i per tant, doncs, acaba de forma generosa dient: jo us perdono a tots, vosaltres dos us podeu casar, jo estic pel meu país
reina.
I per tant, escolta-me de fotre.
Estic per coses superiors.
I a mi aquí també lio. I ja està, i així acaba
bé. Doncs mira,
què
està
sembla?
Bé que acabi bé, ja m'agrada.
Oh, que bé, doncs mira, doncs la setmana que ve una altra.
Sí, senyor, doncs ens quedem amb aquest final,
que
no?
Que bé, molt bé, que
vinga,
vagi bé.
Adéu-siau. Ordre a les finances domèstiques i sempre ho fem ben aconsellats amb l'Eduard Conti. Eduard, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Ell és economista i a més doncs, està acostumat a gestionar l'economia més domèstica, la més quotidiana, la de les famílies. I avui parlarem d'un tema que afecta moltíssimes famílies en general, perquè estem parlant de deutes, qui més qui menys té alguna cosa per pagar a plaços, no? A terminis, i nosaltres en volem parlar avui, però de la reunificació de deutes. Que
sí, sí.
Diríem que un 4% de les famílies van reunificar els seus deutes l'any passat, segons un estudi d'Asofin, i en el cas de Catalunya això serien 120.000 famílies, que déu-n'hi-do, no és poca cosa.
És bastanta gent, i a més hem de pensar que és en un any. No és una xifra acumulada, sinó que l'any passat, no? Van haver-hi 120.000 famílies aproximadament que van reunificar deutes. Llavors, què és la reunificació de deutes? No? És la primera pregunta. La reunificació de deutes consisteix en agrupar tots els deutes en un únic préstec. O sigui, hi ha més de la meitat de les famílies al nostre país tenen algun tipus de deute, ja que la xifra està quasi al 60%, doncs el que fan aquestes famílies és juntar tots aquests deutes i agrupar-los en un únic. Llavors, hipoteques, crèdits, deutes de targetes de crèdit, etc. Tot això són deutes que tenim les famílies i el que fem és, el que es fa és cancel·lar tots aquests deutes i fer un nou préstec personal o hipotecari, un únic, amb la suma de tots els saldos pendents. Aleshores, les persones o famílies que ho demanen, generalment pateixen dificultats per fer front als seus pagaments, o sigui, dificultats inclús per arribar a final de mes. No ho fan perquè sí, ho fan perquè, com saps, les quotes dels préstecs, de les hipoteques i tal, són una despesa fixa mensual.
Uh-huh.
Llavors, és una despesa que, com un martell, cada mes, pum, 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 no? I això, clar, fa que els nostres recursos limitats tinguin una part fixa que se'n va a pagar aquests deutes. Llavors, al final, l'objectiu d'aquest tipus d'aquesta opció de la reunificació de deutes és que la quota mensual resultant sigui bastant inferior a la suma de les quotes dels préstecs cancel·lats. O sigui, si una persona està pagant una 800 euros d'hipoteca, 300 euros del crèdit del cotxe, 100 euros d'un crèdit per la compra d'un electrodomèstic i 50 euros per un altre crèdit, no? En total està pagant una quantitat. Doncs la idea és que al reagrupar-los tots i convertir-los en préstecs en un termini més llarg, la quota resultant sigui inferior.
I per què la demanen tantes persones? Perquè en principi la banca sempre guanya. Aquesta frase és així. És a dir, que si és un producte bancari, potser estarem acabant pagant més. Explica'ns, per què la gent la demana tantes vegades?
Mira, aquí hi ha un fet també que és conjuntural, que és el que està passant els últims anys, no? O sigui, des de l'any 2020 han passat moltes coses. I ha crescut el nombre de famílies que demanen reunificar els seus crèdits. El 2020 i el 2021 va ser la pandèmia. La pandèmia va deteriorar les economies familiars de persones que estaven treballant en sectors econòmics com el lleure, la restauració, el turisme, que es van veure molt afectats, no?, en la seva activitat. Llavors això va fer que caiguessin en picat els ingressos d'algunes famílies i les despeses fossin les mateixes. Inclús van tenir-se que endeutar per cobrir despeses. Llavors aquestes famílies en aquell moment van veure la reunificació de crèdit com una opció, no?, per alleugerir aquesta situació. Però és que després, des de l'any passat, del 22, s'està notant moltíssim en les famílies la coincidència de dos fets. Una elevada inflació, que n'hem parlat en aquest programa moltes vegades, la inflació està afectant a béns essencials com l'alimentació, l'energia, etc., i afecta a totes les famílies, en especial les més vulnerables, i també ara, des de fa uns mesos, la pujada de tipus d'interès en picat. La pujada del tipus d'interès el que fa és encarir el crèdit. I encareix, per exemple, les hipoteques d'una forma bestial, no? I a més passa de cop, perquè les revisions de les hipoteques tenen lloc un cop a l'any i de cop t'arriba l'avís que a partir del mes que ve pagaràs 200 euros més.
Sí, sí,
cada mes.
És evident, no?, que destarat això un pressupost familiar segur.
Clar, perquè totes les hipoteques variables referenciades a l'Euribor, clar, l'Euribor ha pujat del menys 0,5 al 3% en un any, més o menys. És un canvi molt gran. Llavors, tot això afecta, no?, aquestes pujades de tipus d'interès afecten a l'Euribor, afecten també els crèdits en general. Llavors, tot això fa que moltes famílies, un nombre creixent de famílies, pateixi tensions econòmiques, que noten molt en el pressupost familiar, i vegin que la reunificació de deutes és una solució a l'hora de reduir les seves despeses, perquè, com hem dit, el pagament de quotes de deutes és una despesa fixa, no?, en els pressupostos familiars.
I seria realment una solució? Quins avantatges té això?
Mira, l'avantatge més directe que té és que reduïm la quota mensual total, no?, dels nostres deutes. Llavors, el percentatge de pressupost que hem de dedicar a pagar deutes és menor. O sigui, estem gastant menys cada mes en pagar aquests deutes perquè els hem reunificat amb un de sol, amb un termini més llarg, amb una quota més baixa. Llavors, això té un efecte a curt termini positiu en el pressupost personal i familiar perquè redueix la despesa mensual total. Això és la part bona, és una part real. Tenim un problema molt gordo amb les despeses, amb el pressupost de casa, això ho trobem com una solució per alleugerir aquest problema o fer-lo més petit, no? Però, clar, aquí s'acaben els avantatges, eh? O sigui, per mi és un recurs una mica fruit de la desesperació, no?, de la dificultat d'arribar a final de mes. Per mi tenen bastant més pes els inconvenients de fer aquest tipus
de reunificació. I quins serien les grans desavantatges?
Mira, el primer de tots és l'allargament de l'endeutament durant més temps. O sigui, nosaltres quan ens endeutem per comprar alguna cosa, ja sabem que les hipoteques es fan a molt llarg termini, a 30 anys, és lògic, perquè són imports molt grans, i els hem de dividir en molts anys perquè puguem pagar-los, si no seria impossible. Però el fet és que, clar, una cosa és comprar-te un pis i l'altra és tornar amb 10 anys unes vacances, no? Això no té tanta lògica, no? Perquè al final unes vacances les disfrutem durant uns dies, l'estiu del 2023, no té molta lògica que seguim pagant aquelles vacances fins l'estiu del 2033, no? No és sa econòmicament.
Exacte.
Llavors, allargar l'endeutament durant més temps és un gran desavantatge. Després, quan allarguem la vida d'un préstec, sempre acabem pagant més interessos. No perquè els interessos siguin més elevats, sinó que al pagar el mateix tipus d'interès durant més anys, no? I això és bo amb les hipoteques, es veu, amb el mateix tipus d'interès, una hipoteca a 20 anys fa que paguis menys interessos que una hipoteca a 30 anys. Què passa? Que la gent moltes vegades demana una hipoteca a 30 anys perquè la quota mensual és més baixa. Però quan tu al final, després d'haver tornat tot el deute, calcules quan has pagat d'interessos en 30 anys, resulta que has pagat bastants més interessos que si la hipoteca hagués sigut de 20.
El que sí que pots fer, potser, i que això m'ho diràs tu si és així o no, és que és molt llarg el temps que pagaràs, però potser en un moment determinat t'afluixa el deute, i en el moment en què et pots recuperar, aportar capital per baixar aquest tipus d'interès, també, no?
Sí, també el que podem fer és això, no? L'opció de cancel·lar una part del deute, d'amortitzar, etcètera, no? Però aquí també hem d'analitzar molt bé el cost d'oportunitat, no? Quan tenim uns diners, un excedent d'estalvi, i tenim l'opció de reduir el deute, doncs hem de mirar quin percentatge estem pagant d'interès.
Que això també n'havíem parlat, no? Aquí, sobretot havíem parlat de les hipoteques.
I si ens convé més. Però sí que és veritat que quan tens un nivell d'endeutament molt gran, és molt important per una persona, per una família, anar-lo reduint. Mm-hmm. I més quan, després d'haver reunificat, que això és una situació, com he dit, fruit una mica de... És una situació excepcional, diguéssim. És un últim recurs. Doncs, si estem en una situació així, sí que ens interessa anar reduint l'import d'aquest deute. Llavors, una altra qüestió negativa de la reunificació de deutes, un desavantatge, és que normalment quan anem a un banc i demanem una reunificació de deutes, ens acostumen a demanar més garanties. Què vol dir més garanties? Doncs ens demanen potser un nou aval, una incorporació d'un nou aval per assegurar-se de que podrem tornar aquells diners, garanties hipotecàries, etc. Llavors també hem de vigilar una mica el que firmem. O sigui, aquí hi ha una recomanació que també algun cop hi he incidit, és que ens hem de mirar molt la lletra petita. Quan nosaltres estem en una situació crítica, econòmicament, només pensem en les solucions, i a la que un banc ens diu, t'ho faig, igual no tenim prou cura en llegir-nos ben bé què és el que estem comprant, no? Mm. O sigui, al final estem comprant un producte financer, que és un crèdit, doncs ens hem de mirar molt bé el que representa, no? Quan ens costarà cada mes, quin tipus d'interès acabarem pagant, durant quant temps, etc. No? Quin impacte tindrà això en el nostre pressupost, també, no? En el llarg termini. Mm-hmm. I després, un tema que per mi és cabdal, molt important, de la reunificació de deutes, és que quan reduïm la quota mensual dels nostres préstecs, es crea una sensació de falsa tranquil·litat, perquè veiem que anem una mica menys apretats, que s'han reduït les nostres despeses. Quin problema i quin perill hi ha darrere d'això? Doncs que diguem, mira, ara tinc una mica de marge, puc demanar un nou crèdit. Llavors és quan es crea l'efecte aquell bola de neu, una mica, no? Que podem acabar amb un sobreendeutament perquè hem fet una reunificació de deutes, resulta que estem pagant una quota més baixa per la suma de crèdits que teníem, i ara es crea un buit, no? Un espai, i aquest espai l'ocupem amb un nou préstec. Això no ho hem de fer en cap cas.
Sí, sí, seria pitjor. Per tant, en conclusió, ens interessa reunificar deutes o no?
Mira, jo penso que la reunificació de deutes és com una trampa financera. És a dir, que hem d'anar amb molta cura. Si només ens fixem en la quota mensual, podem pensar que ja hem sortit guanyant, perquè les despeses mensuals, com he dit, seran més baixes, no? I pagarem menys diners cada mes. Però, en canvi, allargar el termini de qualsevol préstec fa que acabem pagant molts més interessos al llarg del temps. No? I una idea final, no? Que és com una recomanació. En cap cas hauríem d'aprofitar una reunificació de deutes per endeutar-nos més.
Clar.
Molt important. Perquè haver reunificat crèdits és una senyal clara de dificultats econòmiques.
Clar.
O sigui, no ho estem fent perquè sí. Ho estem fent perquè és que no podem pagar o tenim dificultats per pagar. Llavors, és una advertència de que hem de reduir el nostre endeutament, no endeutar-nos més perquè ara estem pagant menys.
Sí, sí.
I això no sempre passa. I per tant,
gravat amb
semàfor vermell.
Exacte. Eh? Alerta.
Stop.
Si ho fem, que sigui per respirar i per poder fer front al que ja tenim. No generar més deute encara.
Exacte.
Doncs així ho farem. Així que, com sempre, Eduard, moltíssimes gràcies. I si voleu seguir l'Eduard, podeu fer-ho simplement ficant Eduard Conti i allà trobareu molta informació d'ell. Moltíssimes gràcies.
A tu. Que vagi bé.
La primera pedra.
Mimem la les nostres cases, cuidem la seva ànima, ho fem normalment amb l'aqueta Champagne, que ella és de la immobiliària Kelly i que, a més, són experts justament en això, en cuidar les ànimes. Queta, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I avui m'agrada perquè tu ja ho has nombrat així, eh? Tres conceptes de nom antipàtic.
Sí,
i
sí.
És que agafem aquests anglicismes...
Sí, que fa molta ràbia.
Exacte, i que, a més, llavors sembla que sigui un concepte molt sofisticat, sí. Però a vegades és un concepte molt senzill d'explicar.
Sí, ja veuràs que em porto dos que són com més senzills i un que potser el nom té sentit que sigui anglosaxó perquè de fet és un concepte que hem importat directament d'allà, val? Que és el home staging. Parlem de tres conceptes de nom antipàtic, sí, però que seran molt d'utilitat si t'has plantejat vendre o llogar bé, molt important aquest bé, a casa teva en aquest any 2023. Val? I un, com dèiem, és el home staging, que ja n'hem parlat alguna vegada en aquest programa, però us el vull ressaltar perquè és una eina brutal que serà una grandíssima aliada, com dèiem, si volem vendre o llogar aquesta propietat bé. Val? La traducció literal vindria a ser com llar escenari, home staging. Val? I es tracta justament d'això, d'escenificar una llar o crear un decorat de com seria una llar perfecta de casa nostra. Val? Mm-hmm. Es tracta d'això, que sigui un escenari molt atractiu, que permeti que les persones que visitin el pis o que vegin les fotos que farem en el posterior reportatge fotogràfic per al nostre anunci, es puguin com ja anticipar com pot quedar de xulo aquell espai, val? No deixar que haguem de parlar sempre, o sempre ens imaginem que les persones que visitin un espai poden tenir aquesta capacitat com els interioristes, arquitectes o gent que tingui doncs molta sensibilitat amb els espais, no? Doncs no cal que tinguin aquest do, sinó que ja els hi anticipem i els hi posem fàcil.
Clar, però llavors se suposa que és un espai totalment buit. És quan volem llogar aquell espai buit sense que estigui moblat, no?
Mira, pot o ser no? Espai buit, amb els espais buits el que fem normalment és amb un mobiliari que sigui efímer, moltes vegades són volums, per exemple amb cartró o mobles simulats que ens permeten crear aquests volums, val? I veure doncs, que el llit ens ocuparà aquell espai dintre d'una habitació, per exemple, una habitació buida. Moltes vegades les habitacions individuals, la gent et diu que és impossible que hi càpiga un llit individual, un armari i una taula. I les dius, no cal que t'ho imaginis. Pum,
aquí ho tens.
Ja t'ho munto. Uh-huh. Val? Es tractarà de crear aquests espais, no només volumètricament, sinó també una mica apel·lant a les sensacions, amb sofàs, doncs amb mantetes gustoses, amb coixins bonics, una taula de menjador amb un ram, o sigui, si és un pis moblat, doncs hem d'optar normalment per despersonalitzar, treure tots aquells aspectes que fan de casa nostra, casa nostra, i intentar pensar en crear una sensació una mica d'habitació d'hotel, saps? Mm-hmm. Quan entres en un hotel i dius, val, no és casa meva...
Hotel
confortable, que això, que quan entres dius, no és casa meva, però m'hi puc sentir a gust, no?, en aquesta estona.
Perfecte.
Això ja veureu que farà que el reportatge fotogràfic quedi molt més xulo i que se'ns multiplicarà la quantitat d'interessats i podrem escollir entre els millors perfils, que és al final quan ens interessa.
El que busquem.
El que
exacte.
Busquem, que volem vendre o llogar bé.
Uh-huh. Un altre concepte, sí. Màrqueting de sensacions.
Sí, exacte. Amb això m'agradarà explicar-vos una mica...
Aquest nom sembla que no l'havíem tractat, eh?
Amb una metàfora. Ens pensem que quan decidim comprar un pis o una casa... o llogar-la és igual, tot això es deu o és degut a una decisió molt cerebral, amb dades objectives i completament racional. Imaginem-nos això, un iceberg, no? Un iceberg, i jo et diria que la punta d'aquest iceberg, la que veiem, és les dades i aquest contingut més racional que et porta a la decisió. Però en realitat la part enorme emocional d'aquesta decisió és la part emocional i a tot això és el que intenta apel·lar aquest màrqueting de sensacions, no? El que hem d'intentar és seduir i despertar aquesta part més emocional de les persones que ens visiten, per exemple, doncs, apel·lant doncs, això, al sentit de l'olfacte, que és un sentit poderosíssim i que moltes vegades descuidem en el tema...
Fins i tot a vegades lavabos, hi ha zones de la casa que no li prestem atenció i desprenen una olor que fan tirar enrere.
Sobretot en pisos que fa temps que no hi vivim, no?
Sí,
aleshores
sí.
És molt, molt important. Nosaltres fins i tot vam patentar un ambientador, que era l'ambientador trencacors de compradors o alguna cosa així.
Sí?
Però és que és veritat, cada vegada que venem o que treballem un pis a la nostra immobiliària, el tema olfactiu és superimportant i abans de les visites perfumem, per això també el tema de les plantes, les flors, tot això ajuda també no només a generar aquesta olor, sinó aquesta sensació de benestar.
Sí, de confortabilitat.
Val? O sigui, que pensem això, que hem de seduir des d'aquest punt de vista més sensorial. Mm-hmm. Val?
Per tant, és el màrqueting de les sensacions i també l'storytelling.
Sí, l'storytelling per mi és una eina també fonamental que mira, t'ho explicaré amb un exemple. Val? Ara imagina't que et vull parlar d'un pis que tenim a la nostra immobiliària i que és un pis doncs, pensat doncs, més per un estudiant, una persona sola que comença a treballar, no? Aleshores, si et defineixo el pis com pis de 40 metres amb una habitació, vestidor, bany, balcó, sense moblar a l'Eixample, doncs diràs, val, d'acord, no? Sí. Això es parla d'un cas real, eh? És un pis que hem treballat nosaltres. En el nostre cas vam utilitzar un text que deia: els escriptors expliquen que quan s'enfronten a una pàgina en blanc es produeix un munt de sensacions, que començar una història nova vol dir sentir emoció, incertesa, il·lusió, nervis per si aconseguirem complir tots els somnis i expectatives. Doncs avui et vull parlar d'un pis que és una mica igual, com una pàgina en blanc, a punt perquè tu hi puguis iniciar la teva història. Ompliràs capítols amb maletes que es fan i desfan, que trobaran espai en un pràctic vestidor, pàgines on superaràs exàmens i entregues, on viuràs els nervis d'entrevistes de primeres feines. Hi haurà capítols que explicaran com faràs amics entre els comerciants del barri i sobre el somriure del cambrer del bar on seràs habitual a prendre cafè amb llet. En aquest pis viuràs històries d'amor i primeres cites, progressaràs a la feina i convidaràs amics que t'acompanyaran tota la vida. Segur que compraràs plantes i descobriràs que els geranis no són tan senzills de tractar i gaudiràs d'un balcó que ompliràs de llumetes una taula bonica i esmorzaràs els caps de setmana que no tinguis pressa. Aquest pis t'està esperant perquè l'omplis de la teva història.
Home.
No? Si ets una persona que arriba a Barcelona perquè, no sé, és de Lleida i vol començar una nova vida, dius, ah, jo connecto amb aquesta història, no?
Sí, és aquesta.
Aleshores, es tracta d'això, justament, una mica lligant amb el que dèiem abans del màrqueting de sensacions, no? Fer somiar aquesta persona i dir, aquí és, perquè al final estem parlant de cases, no? No és com si diguessis, estic venent un diari o una revista, no.
Una vegada més, les emocions són les que ens podran fer decidir de si llogar aquell pis o no.
I convertir-lo en un pis amb molta ànima.
Ah, exacte, amb molta ànima, que al final és el que sempre busquem. Doncs moltíssimes gràcies, Queta.
Gràcies a vosaltres.
Prenem nota per llogar.
Gràcies.
La primera pedra, dissabtes i diumenges, amb Noemí Poll.
El Treu la Llengua ens acompanya l'Anna Lartia del Servei d'Assessorament Lingüístic d'aquí de RAC1, que ens parlarà del llenguatge que fem servir quan parlem de delictes sexuals i de violència contra les dones. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia. Sí, quan informem, són claus les paraules que triem, la manera com expliquem les coses. La tria d'un verb o d'un altre pot ser determinant a l'hora de transmetre un missatge, perquè quan donem una informació, més enllà del contingut en si, és clau de quina manera ho expliquem, no? Per això, els mitjans tenim un codi deontològic a l'hora d'informar i avui volia compartir amb vosaltres doncs, alguns dels punts que tenim en compte, en aquest cas aquí a la ràdio, per parlar de violència masclista o per parlar d'agressions sexuals.
D'entrada, aquí, a la ràdio, parlem de violència masclista i no de violència de gènere.
Exacte, i ho fem així per destacar que la violència és d'homes contra dones. Per això pensem que queda més clar si utilitzem violència masclista o bé violència contra les dones. Un altre punt important és que quan parlem de les víctimes deixem clar que les han assassinat o que les han matat. No diem que han mort, no? Per exemple, el 2022 hi va haver 49 dones assassinades per violència masclista. No van morir 49 dones a mans de les seves parelles. En tot cas, també podríem aclarir-ho i dir que van morir assassinades per les seves parelles, però no van morir i prou. Uh-huh. A més, també remarquem que un delicte es comet i no passa. Us en poso un exemple. Evitaríem dir, per exemple, la majoria de delictes sexuals passen a casa. No, diríem que la majoria de delictes sexuals es cometen a casa, perquè darrere d'una agressió o darrere d'un assassinat hi ha una persona que ho ha fet conscientment. També vigilem de no suavitzar els actes. Què vull dir amb això? Doncs que, per exemple, en casos d'abusos sexuals, parlem de víctimes i no d'afectats. Perquè un afectat pot ser perquè li ha marxat la llum o perquè s'ha trobat en una retenció de trànsit, però amb delictes greus, com podrien ser les agressions o els assassinats, doncs hem de ser més contundents. I un últim punt que volia destacar és que tampoc diem que un agressor va mantenir relacions sexuals amb una víctima. Diem, en tot cas, que la va violar o que la va agredir sexualment, perquè no són relacions consentides, evidentment.
I relacionat amb els abusos sexuals, un dels temes més comentats aquests dies és la presumpta violació que hauria comès Dani Alves a una noia de Barcelona. Avui també ens vols parlar del tractament informatiu que s'està donant a aquesta notícia.
Sí, perquè és un exemple molt clar de com la tria de les paraules i l'enfocament que es dona als temes pot determinar el missatge que estem transmetent. En el cas de Dani Alves no està demostrat que sigui culpable, però tampoc no està demostrat que sigui innocent. Per aquest motiu, són criticables alguns titulars que podem trobar aquests dies en què se'l victimitza o s'intenta que sentim pena per ell.
En tens algun exemple d'aquests?
Sí, mira, fent un repàs ràpid de la premsa n'he trobat uns quants de força interessants. Per exemple, les testimonis també acorralen Dani Alves. Aquest titular encapçalava una notícia que ens venia a explicar que el jugador també hauria pogut agredir una de les amigues de la víctima aquella nit, però en canvi posen Alves al centre i ens diuen que l'han acorralat, no? Que són les testimonis que l'han acorralat a ell, quan el que... és a dir, ens porten a entendre que la víctima és ell, quan és el contrari, podria ser, no?, que fos l'agressor. Un altre diari també fa servir aquest verb, acorralar, però en aquest cas referint-se a les càmeres, i ens diuen, les càmeres acorralen Dani Alves. El tancament del jugador i la víctima al lavabo va durar 15 minuts. Bé, en aquest cas, dir que les càmeres el van acorralar quan el que està passant és que aquestes imatges donen indicis a la policia i a la justícia per avançar en una investigació, no?
Tornen a posar com a víctima en aquesta casa Dani Alves, no?
Exacte, una persona a qui estan investigant perquè podria
haver... I que encara no se sap, exacte.
Encara no se sap si ho ha fet, però tampoc se sap si no ho ha fet.
Si és una víctima, no? Clar.
Sí, sí. En la mateixa línia trobem un altre titular que diu el detall que va delatar Dani Alves, un tatuatge en forma de mitja lluna. Dit així, sembla que per culpa del tatuatge l'han enxampat, no? Com si ens estiguéssim lamentant que l'hagi pogut delatar. Un cop més, un detall que dona de credibilitat a la declaració de la presumpta víctima i més pistes a la policia. I després trobem articles que victimitzen el possible agressor, dient, per exemple, primer dia del futbolista a la presó, examen mèdic i sense sopar. I llavors el subtítol aquí continua i ens diu el futbolista ha passat la primera nit tranquil, però molt abatut.
Que s'entén que si destaquem el patiment del presumpte agressor, però no parlem del patiment de la presumpta víctima, ens estem posicionant a favor d'ell, quan podria ser que hagués comès una agressió.
Exactament, i encara tinc un parell de titulars més en aquesta línia. La primera nit d'Alves a la presó, capcot, callat i sense gana. Incidim en això, no?, que està tan preocupat que no pot ni menjar. I després, els fills adolescents de Dani Alves que ho estan passant molt malament. Tot això sense mencionar en cap moment el patiment que pot sentir una víctima d'agressions sexuals en casos com aquest.
Doncs amb aquest repàs podem veure com el que poden semblar subtileses, al final són detalls que determinen com ens posicionem davant dels delictes. Es tracta de ser el màxim de neutral possible i per això és important que fem l'exercici de cuidar les paraules i pensar dues vegades com les enfoquem. Això és molt important sempre.
Molt important, sí.
Doncs moltíssimes gràcies, Anna.
Gràcies a tu.
La primera pedra @racu.cat.
I si ahir recomanàvem pel·lícula, avui toca sèrie televisiva. Joan Maria, molt bon dia.
Bon dia.
Ahir parlàvem d'Everything Everywhere, vam quedar
all
que... All at once. I...
Perquè has de saber què és el que passa, no?
Clar.
I on passa.
I on passa, exacte. Tota l'hora.
Sí. Sí. Ja, la tens a la cua de Movistar.
La tinc a la cua. Sí. No sé si l'hauré de mirar també dues vegades, a veure què. No ho sé. Però avui, sèrie televisiva, que vam dir que sí que riuríem.
Sí, t'haig de dir que sí. A veure, també vaig començar a posar-la sense saber què és el que trobés allà, però el tràiler ha fet una mica de gràcia perquè eren les dues de les protagonistes, que són tres noies, que anaven en un campament militar a Polònia. I aleshores feien totes dues preguntes als soldats que hi havia allà, que estaven fent les diferents maniobres militars. I totes les preguntes eren si tenien relacions sexuals, cada quan les tenien, si ells quedaven satisfets, si les parelles quedaven satisfetes, etcètera, etcètera, etcètera. I com que tenia una certa gràcia per les cares que posaven ells i sobretot per les cares que posaven elles de quan captaven que potser el que els deien no era tota la veritat, doncs
vas dir,
allò poses a veure què tal. I la sèrie està bastant, bastant bé. Es diu Sexify. Sí.
Ah,
no entenem res.
No.
No, jo tampoc.
A veure, són dues temporades, 16 capítols, vull cada una, que està a Netflix, la segona ha arribat no fa gaire, i bàsicament a la primera temporada el que tenim és aquestes tres estudiants universitàries estan participant en una assignatura en la qual han d'elaborar una aplicació i participar en el concurs que organitza el Ministeri a nivell de tot el país. I primer fan una aplicació en la qual no tenen gaire bon resultat. Aquí tenim, diguem-ne, que la més seriosa, la més estudiosa, la que no fa absolutament res a part d'estudiar. Després tenim la seva amiga íntima, que es coneixen de fa molt temps, que ja està sortint amb un soldat i que hi ha dies que viu a la residència. La residència és boníssim. És a dir, fa molt riure tot el que passa aquí a la residència, i sobretot la senyora que s'encarrega de la residència, que, saps, és aquella que està a la recepció i que ho sap absolutament tot. I aquí podem fer, diguem-ne, que diverses associacions d'idees. I tenen després una tercera amiga, que és una noia que no li agrada gens estudiar, que és filla d'un multimilionari, que li paga tots els capricis del món i que, de fet, sí que li agrada una cosa, que és tenir relacions sexuals amb el primer que se li passa.
Ah,
perquè, com que ha tret amb el nòvio, doncs ara, diguem-ne, que va fent diferents trobatures. Com que l'aplicació de la primera no acaba resultant gaire bé, el que fan és una aplicació que vol ajudar les dones a tenir el millor orgasme de la seva vida.
Està bé.
Sí. I a partir d'aquí converteixen una habitació de la residència, que casualment és la 69, en una habitació on tots els alumnes que vulguin poden anar allà i tenir les relacions sexuals. A canvi, han d'explicar les seves reaccions, perquè tot això enriquirà l'aplicació.
Clar.
I l'aplicació ajudarà
a que les dones...
Millor. Sí.
Veus que bé? Doncs em sembla interessant.
La veritat és que està molt bé.
Sí?
Totes tres fan riure bastant, sobretot quan s'ajunten. Els personatges que han trobat, les actrius que han trobat, estan molt ben caracteritzades, és a dir, tenen molt ben assumit el seu paper i fan molt, molt, molt riure. I després tot l'entorn que tenen també, és a dir, la segona que he comentat, que és la que té un nòvio que és militar i que els seus pares... És a dir, t'has d'imaginar una família típica de Polònia, absolutament religiosa, és a dir, no es pot fer absolutament res abans del matrimoni. Tu t'imaginaràs si aquesta noia, vivint amb el seu nòvio, si això ho manté.
Clar.
Que és que no. Però està molt bé, està molt bé, està molt bé.
Sexify.
Sí, tu passes molt bé mirant-la. Els capítols no són gaire llargs i és molt ràpida. La segona temporada ja es veu com hi ha una miqueta més la sofisticació perquè hi ha el treball de l'aplicació una vegada ja han fet el llançament. Sexify, dues temporades a Netflix, 16 episodis, una miqueta, no arribarà a 3/4 d'hora cada un.
Fantàstic, doncs tenim ganes de riure, ens ho passarem
sí,
bé.
Sí.
Joan Maria, que vagi molt bé, la setmana que ve més.
Que vagi bé.
Adéu. Adéu. Bé, jo estic ballant.
Sí, no.
Està ballant, el Dani està ballant, tots estem ballant amb aquesta sintonia.
Jo no estic ballant ara mateix, perquè soc una persona sèria.
Jo ho veig, a saber què ha passat.
Soc sèria. Mira, a partir d'ara haig de ser sèria.
Per què?
No ho sé.
Ai, no.
No,
no.
És que no em va.
No et va, no, no cola,
no cola. No cola, oi que no?
No cola, no cola,
ai,
quin, no cola.
Ai, quin d'allò.
Què? Escolta'm, et vam sentir ahir per anar amb el Ramos del Benidorm.
I què?
No, no, que jo també soc de Sidernan.
Jo també.
Ah, tu ho vas dir?
Sí, sí, evidentment, que soc de Siderland.
Però hi ha
sí,
temes
sí,
també molt bons, com el que tu deies. Sí. Estàvem molt d'acord, com
sí,
sempre.
Si poguessin guanyar dos.
Veus?
Però com que no.
No.
Que us apa.
Escolta'm, quin tema triem avui?
Ui, avui triem un temazo.
Temazo?
Un temazo.
Un temazo.
Un temazo.
Un gran tema.
Un gran tema. És que m'agrada molt dir temazo, ja sé que no es pot dir, Perdoneu-me...
És un barbarisme.
Les lingüistes, Sí, sí. Un gran tema.
Un gran tema.
Faig play.
Va.
Va. Fem play?
Fem play. No, no, sí, sí.
Sí, fem play amb el primer, vinga, endavant. We've come a long, long way together to the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. You're so rare, you're so fine. I'm so glad that you're mine. You're so rare, you're so fine. I'm so glad that you're mine. Estem aquí esperant,
si reconeixem el tema, l'original.
Sí, home. A veure, parlem-ne. Estem parlant ara de la cançó Praise You, original de l'any 1975, per una senyora molt maca, molt ferma, una dona del soul, de nom Camille Yerbrough. Atenció, després parlarem, o parlo ja directament, de la que la gent la té més a la boca,
ara,
al cap,
ara.
Que és el gran Fatboy Slim, que en va fer un sampler l'any 98.
És que ens en mora, l'Isabel.
Bueno, no, jo no en sé gaire, jo gràcies a una cosa que es diu internet, que facilita molt la feina. I els companys també, que de tant en tant em tiren alguna ajuda, que sempre s'ha d'agrair.
I tant.
El que dèiem, Fatboy Slim em va fer un sampler d'aquesta cançó, que és la que la gent té més al cap. Evidentment, és brutal, la cançó, tant de l'original com el sample que va fer. Això que estem sentint ara és una dona que es diu Grace Cummings, és una australiana, amb una veu poderosa, com has pogut comprovar, que va ascendir molt, molt a Melbourne, sobretot, que té un estil així molt indie i molt enganxós amb aquesta veu tan potent que té. I he pensat, fot-li, Isabel, fot-li la primera versió, que
ens agrada.
Que valenta. Agrada. Que
ens agrada moltíssim.
Doncs vinga, doncs la segona jo crec que també et farà gràcia. Sí? Sempre, si plau. We come a long, long way together through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. És com més capella. I have to praise you like I
should. Ara esperàvem
això. Això podria ser una cinta d'una secció.
Mira,
pam, pam.
Prenc nota.
És brutal, m'agrada moltíssim.
Molt,
apunteu aquest nom. És un grup anglès format per tres nois, Ren, Romain i Goran. Es fan dir The Big Push.
The Big Push.
Fan unes versions passant per Sting, Nina Simone, Manu Chao, Rolling Stones, el gran David Bowie i The Who. Són brutals, és espectacular.
Ens agrada molt.
Sí, t'agrada? Sí. Tenen un... Així són potents també i m'agrada diferenciar les tres versions que et porto. Una més així és més poderosa, més forta. Ells que tenen més així és més capella, com he dit. I la darrera...
A veure...
Bé, la darrera. La última, perdó, no sé ni dir de la darrera. Això, ja m'he liat. Endavant.
Molt més sensual.
Sí, molt més tendre, més lineal, diguem-ho així, més a l'orella. Que t'està dient, desperta't, ja que ja són hores.
Exacte, que ja són hores d'esmorzar.
Lleva't,
Sí, posem-te a terra.
Exacte, tranquil·litat, un bon cafetó, un bon entrepà. Ara s'acaba la primera pedra, comença el dia lliure.
Exacte.
No desconnectis mai de RAC1, que és la millor emissora que hi ha.
Missatge subliminal,
Pim-pam. I ella es diu, amb aquesta veu, Jordyn Schellaert. És de Nashville,
Busqueu-la, perquè hi ha informació, i no diré res més, perquè si no xerro massa.
I segur que té grans temes, no?
Posar-la en bucle. Per avorrir.
Doncs sí. Mm-hmm. Ens agrada molt despertar-nos amb aquesta cançó, i amb tu, Isabel.
Que bé, no? Despertar-te amb mi.
Sí. Doncs aquí acabem la primera pedra d'avui, diumenge, i acabem, com sempre, agraint al Dani Simón, a la Marga Ortuño i al Jaume Vives per haver estat aquí també. Moltíssimes gràcies, Isabel.
A tu.
Fins la setmana que ve.
Adéu.
We've come a long way together.